de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Segons els treballs de Francesc de Borja Moll, el vocabulari utilitzat per Ramon Llull aproximadament és de 7.000 mots diccionariables distribuïts en aquests percentatges. El 52% dels mots populars hereditaris del català. Un 20% de mots derivats dins del català. Un 18% de llatinismes. Un 7% de mots molt usats només per Ramon Llull. Un 1% de provincialismes i un 2% d'onomàstica, noms bíblics o geogràfics. La sintaxis és molt rigorosa i precisa amb una duplicitat de solucions, calcs, construccions llatines, com les subordinades adjectives, i, per altra banda, formes que reflecteixen el llenguatge popular, com les oracions impersonals en segona persona o les condicionals. També, dins de Ramon Llull, és tot un esperit extraordinari i fidel a la llengua que li permetrà fixar per sempre el català literari en forma, amb tota la seva plenitud i perfecció, de la que a vegades s'estableix el model lingüístic que seguiria després la Cancelleria. Dins de l'estil lulià, adoptat per Rodó Labadia, cal distingir dos aspectes, la retòrica lògica adreçada a la intel·ligència i que se centra en els estudiants, i la retòrica literària adreçada a la imaginació, que se centra en la bellesa de les paraules. Contrastants són en l'estil de Ramon Llull els anomenats locus amonus, és a dir, els exemples o les metàfores, o els proverbis, les antítesis i, sobretot, els personatges simbòlics.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, tu tries. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Ràdio Estel. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. El Paraules d'Amor d'avui el dedicarem a l'organització familiar. No és la primera vegada que parlem de la família, però en aquesta ocasió volem donar les pautes per poder assolir les nostres metes diàries i objectius comuns en el bé de desenvolupar el nostre projecte familiar. Sabem que qui està al capdavant d'un equip té l'obligació d'organitzar-lo. Marxarà tot sobre rodes si coneix molt bé a cada membre del seu grup, sap quins són els seus talents i li demana col·laborar en allò que farà bé o que significa una millora per ell mateix. En les famílies ens passa igual. Pare i mare són el cap de l'equip i han d'organitzar-lo per aconseguir, com a objectiu immediat, que la convivència sigui agradable per tots i com a objectius a mitjà i a llarg termini, que aquesta convivència els formi com a persones. Però organitzar una família no és gens fàcil. En temps passats, en una família se sabia que el pare representava el paper de l'autoritat i l'ordre, marcava les normes que regien la vida familiar i era l'encarregat de proporcionar els mitjans econòmics per al manteniment de la família, mentre que la mare, en un segon pla, representava l'amor, exercia de cuidadora de la família, atenia les seves necessitats i s'ocupava de l'economia domèstica. Però en les últimes dècades hem viscut canvis importants, canvis socials com la incorporació de la dona al mercat laboral, que ha suposat que les famílies s'organitzin modificant el repartiment de les tasques domèstiques i responsabilitats. La família és la institució social on el nen aprèn les nocions bàsiques per viure en societat, construeix el concepte que té de si mateix i aconsegueix una identitat personal. La família es converteix en una primera organització, tot i que la distribució dels seus papers i funcions no es recullin en cap document escrit. Avui els nostres orientadors ens donaran pautes i exemples per organitzar-nos millor i assolir el benestar de tothom. L'organització, com gairebé tot, és qüestió d'aprenentatge i de models ben definits que aconsegueixin motivar-nos. La clau està a saber organitzar-se i ser responsable. Sembla una tasca difícil al principi, però només cal marcar-se metes fermes però assequibles. Comencem. Doncs amb aquest tema musical de les Sister Sledge, We Are Family, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació i els saludem, que ja estan tots preparats. Laura Sánchez, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Jaume Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda.
Bona tarda.
Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic, el Jordi Carretero, i qui els parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Bé, Aureli, organització familiar. Un tema no menor, no només pel que implica...
Tot el que parlem, no, en general, és són coses importants.
Molt importants. Eh? Què entenem per organització familiar?
El que passa és que, clar, aquí potser cal diferenciar entre una persona ordenada i organitzada. Ho dic perquè són dos conceptes que van lligats. Però la persona ordenada és que té una jerarquia de valors, que hi ha coses que són fonamentals. I, clar, per una persona ordenada que tingui un ordre, una jerarquia, si després no s'organitza, no planifica, no concreta aquest ordre, doncs tampoc no funciona. I avui potser també el programa d'avui més aviat va amb aquesta segona vessant. Jo no dic que la primera no sigui important, la primera és molt important. I a veure, ja una vegada doncs, ja sabem, volem doncs, educar bé els fills, els grans, a grans trets, què és el que volem, sí. Però, a veure, cada dia, com organitzem les tasques? Això s'ha de fer. I això és una mica que és organitzar, pues, que la vida, pues, la vida familiar, pues, hi ha una sèrie de coses que s'han de fer. Doncs només comença a aixecar el dia, doncs a veure, aquí hi ha uns plats que algú els ha de posar a la renta. A les camises algú les ha de posar. Vull dir, que fas una llista i hi ha una sèrie de coses. Si no es planifica, probablement acaba fent-ho una o dues persones. No sé, he dit una o dues per quedar bé, he dit una o dues, però a vegades, malauradament, pot ser només una, no? I si no es planifica, pot haver-hi persones que pensin que això ja funciona. Ja ordinament això ja se sap que funciona, no? Per tant, el tema d'avui és, a veure, organització familiar. Doncs és posar els mitjans, perquè una vegada ja que volem ser ordenats, els hem d'organitzar. I posar, doncs, una cosa darrere l'altra. No sé què penseu vosaltres.
Sí, deies tu abans, Sandra, que fa molts anys, pues, era diferent. La mare habitualment no treballa fora, no treballava fora de casa i, per tant, la seva feina professional era la dedicació a la llar, al full time. I quan arribava la resta de la família, doncs ja estava tot fet, organitzat, net i polit. Ara ja fa molts anys que no és així. O sigui que o ho fem entre tots, o hi ha, com diu l'Aureli, una persona que va matxacadíssima i esgotada, que no podem consentir. I, per una altra banda, a part de que ajudar aquesta, a que tot funcioni perquè no es carregui tot al damunt de les espatlles de sempre la mateixa persona, és que convé que entre tots tirem endavant la família i la casa, perquè tots formem part de la família i de la casa. I la casa és nostra, és de tots, no només és del pare i de la mare, sinó que tots els fills i les persones que convisquin sota del mateix sostre han de fer que allò rutlli i no es poden mantenir al marge. Volguem dir, bueno, no, els papàs ja ho faran, o la iaia, o qui sigui que estigui, o la senyora que ve, doncs, unes hores a la setmana. No, no, és que la casa també és meva, l'habitació és meva, i la roba l'embruto jo, etcètera, etcètera.
De tota manera, no fa tants anys, i ens ha tocat, ens toca una tasca que és important en aquest moment. Les generacions anteriors poder no l'han tingut i les que vindran després ho tindran una mica més resolt. Però a nosaltres ens ha tocat passar d'una cosa a l'altra. I encara que sembla que efectivament, com has dit, Laura, doncs es van equiparant les coses, però hi ha una inèrcia cultural. I hi ha doncs, dona que treballa fora de casa i que treballa dintre de casa i que treballa sempre, i altres que també treballen. Però hi ha nivells de treball, no? Hi ha qui treballa molt i hi ha qui treballa menys, eh? I aleshores, doncs, home, el que s'ha de mirar és que realment es vagi repartint aquesta feina, que no hi ha feines d'home i feines de dona. Això ja fa temps que la teoria...
Si cal, que la majoria la tenim. Repeteix, val dir-ho d'un altre cop, eh?
No, no hi ha feina d'homes i feina de
perquè
dones.
Perquè a vegades ho dius moltes vegades, però la gent no se n'entera.
Bueno, doncs aleshores s'ha de repartir. I és necessari i és just. Però, a més d'això, ja crec el principal és que cada un dels elements de la família ha de tindre una vinculació amb les feines, amb les aportacions econòmiques, quan és el cas, encara que no faci falta, encara que no faci falta, és important, tot fa falta i tot s'ha de posar, no? I, a més d'això, amb una tasca que a vegades es deixa més al marge. I és a dir, la participació en tots els actes i en tots els treballs que faci falta amb la família àmplia, amb els avis, amb els tiets, amb la gent que està malalta de la família. A vegades sembla que quan el avi patern, per dir un cas, doncs està malalt o necessita ajuda, bueno, això és cosa del pare. I aquesta cosa que està bastant establerta, segons a quines cases, oi? Hauríem de mirar que no fos així. Pel bé de tots, no només de l'avi, no? Sinó perquè un s'impliqui realment en totes les coses de la família, que s'aprengui a tindre unes responsabilitats també amb això, no? Doncs escriure una carta, en fi, ajudar a pensar amb els altres, amb tots ells, no? Perquè això enfortirà més la família i farà que cada un dels elements, home, guanyi amb responsabilitat.
Bueno, jo ara, encara que sembla que vulgui dir el contrari del que he dit al començament, vull dir, però ara, ja, i què has dit al començament? Quan deia, doncs, que ens hem d'organitzar i tal. Però, alhora, doncs, no hem d'oblidar que és un mitjà, que no és el fi. El fi és que ens trobem bé, que tothom es trobi a gust a casa. I amb aquesta finalitat hem d'organitzar les coses, però mai, mai canviar l'ordre. Ens hem de trobar a gust a casa. I jo ara doncs fumaria una bronca, per alguna manera, a la mare brunyidora, que està tot el dia... Que té, a veure, aquí, doncs, sobretot no poseu aquí els peus perquè no sé què. Doncs aquí hi ha una mica de por. Dir, a veure, sí, està molt bé la planificació, està molt bé...
Però hem de ser
tal,
flexibles, no,
Aureli? Sí, flexibles. Perquè si la gent no es troba a gust, aleshores doncs no serveix l'organització. Per tant, amb aquesta idea... Jo crec que lliga molt bé amb el que està dient el Jaume. Per què? Perquè tots han de pensar... A veure, tots es trobaran a gust? No, si faig jo això no es trobaran a gust. Perquè ara mateix hi ha gent que li molesta això. Ah, mira, doncs jo haig de procurar això perquè ara s'ho trobarà bé. Aquest germà, o la mare o el pare, s'ho trobarà bé, això. Aquesta idea de que s'han de trobar gust als altres, jo també m'haig de trobar gust, aquesta idea, que és una mica, deies, implicar-se, no només el del pare, no? Que l'avi patern és del pare, no. A veure, doncs mira, com que l'avi avui vindrà i sé que li agrada, doncs perquè l'avi es trobi a gust, doncs, etcètera, el que sigui, no? Aquesta idea de que la finalitat és trobar-se a gust a casa i tothom tingui ganes d'arribar a casa perquè es troba a gust, I amb això, munta el que vulguis a partir d'aquí, organitza com vulguis.
Jo estic d'acord amb que hem de ser flexibles. Com a totes les vessants de la vida, l'equilibri és molt important, no? Que no ens passem ni d'un extrem ni de l'altre. Perquè també seria un error que poséssim, no?, aquesta mare o aquesta persona, a vegades és el pare, una obsessió per la neteja i per l'ordre que fa que no es convisqui bé, perquè és que no pots ni caure una engruna del berenar perquè ja sembla que hagis de passar l'aspirador per tota la casa, no? O sigui, ni una cosa ni l'altra. Però és veritat que tampoc podem ser tan flexibles que ens oblidem de posar uns encàrrecs i de que cada un dels membres de la família sàpiguen què han de fer i quan. No? És diferent entre setmana que el cap de setmana, i és diferent un nen de 3 anys que un nen de 18 anys, un fill de 18 anys, és diferent. Per tant, cada un ha de saber què li toca, o sigui, quin és el seu àmbit de feines a la casa, perquè si no és... I què et toca i qui ho farà? Si no, hem de dir, bueno, què cal fer, qui ho ha de fer i quan convé fer-ho, perquè hi ha tasques que són diàries, com fer-se el llit, i cada un s'ha de fer el seu, o tasques que són millor mensuals o anuals. Doncs les cortines no les rentem cada setmana, però sí que canviem els llençols, no? Vull dir, i qui ho fa? No? Cada un ha de quedar clar, no? I poden ser petits encàrrecs, des de ben petits poden tenir encàrrecs, des de baixar les escombraries, a recollir-se les joguines, a posar el plat al rentaplats, i això... Si fa falta, ho posem a la pissarra o en el suro de la cuina o enganxat a la nevera perquè tinguem clars què hem de fer i demanar responsabilitats.
Distribuïm aquests encàrrecs, Laura?
Sí, doncs en funció de les edats.
En funció de les edats.
En funció de la disponibilitat també de cada un. És diferent un fill de primària o secundària que arriben a les 5 i escaig a casa que no un universitari que potser té classes a la tarda o el pare o la mare de família. Però des de ben petits, jo què sé, els nens de 2 i 3 anys poden regar les plantes, poden fer una pila dels diaris vells, poden menjar i vestir-se i desvestir-se sense ajuda. Si anem pujant les edats, 4 i 5 anys, doncs poden anar amb els pares al supermercat i ajudar a fer la compra, o poden parar i treure la taula, o fer-se l'entrepà de l'esmorzar. Vull dir que hi ha tantes coses...
Recollir les joguinetes que deixen pel menjador, fent...
I clar. Això, clar, és una tasca dels pares d'anar sembrant...
Hi ha una tendència, i és a pensar, veig, que el tema de les mares que són molt patidores o molt treballadores, i que això fa que vagin creant al seu voltant doncs una determinada... manera de fer, hi ha homes també bastant carregats d'orgues,
Aleshores, que conec algun,
amb el seu sentit de l'ordre, això de l'ordre és una cosa que...
Subjectiva.
Hi ha ordre i desordre. Però dintre del que és l'ordre, hi ha diverses concepcions de l'assumpte, no? Sí. Llavors, doncs, mirar que sigui una cosa arregladeta, que faci una mica la mitja de lo que té que ser, perquè tampoc ens passem de voltes, no? I aleshores, doncs, bueno, intentar que els fills doncs entrin i dir algunes coses com a temes bàsics. Per exemple, has dit lo de fer-se el llit és una cosa diària. Sí. Bueno, hi ha gent que no ho té clar. Ah. Li sembla que un cop a la setmana ja està bé.
Home,
un cop
això és com dutxar-se un cop a la setmana. Sí. També hi ha gent que pensa que n'hi ha prou.
Això quan abans fem que els nostres fills i filles doncs, ho tinguin clar. Si no, mira, aquesta és una tasca que és així. A veure, i si hi ha dos plats i no cal fer servir el rentaplats, et asseguro que és molt fàcil, I aleshores li dius com va... I, escolta'm, tu se'n dona compte de que, home, tampoc era tant. És més difícil a vegades escoltar com t'empaiten els pares dient, escolta'm, no em deixis això aquí d'aquesta manera. És més fàcil fer-ho, a vegades, que anar-ho deixant i totes aquestes coses, no? És a dir, una mica està clar que, efectivament, crec que la família a casa s'ha d'estar a gust. Això a vegades no és tan senzill com sembla, però, en canvi, és molt important. O sigui, s'ha d'estar a gust. Jo he comprovat ja fa una colla d'anys que quan hi ha una tertúlia en la que un està a gust, s'ho està passant bé, és perquè hi ha un o diversos dels que formen part d'aquella tertúlia que s'esforça perquè això sigui així, que no li ve de gust fer el ridícul, però està disposat a fer el ridícul explicant un acudit o fent una qualsevol cosa d'aquelles que dius a mi ara no, és que no em ve de gust. Però, a pesar de tot, per la bona marxa de l'assumpte, m'hi poso. O sigui, és un foc que s'hi ha de posar llenya.
Bueno, i amb això que deies abans, de que facin les coses que hem previst... A veure, a vegades compensa explicar i donar algun criteri. Per exemple, hi ha moltes maneres de ser ordenat. No hi ha una forma d'ordenar un calaix ni una forma d'ordenar una habitació. Hi ha moltes maneres. Però a vegades hi ha criteris senzills que... Estic parlant de l'educació dels fills, eh? A una persona gran potser no li has d'explicar això. Diu, mira, les coses han de tenir un lloc i si existeix un lloc per cada cosa, el més senzill és intentar que les coses estiguin al seu lloc. Això és una idea molt simple. Però fixeu-vos que la idea és que existeixi primer el lloc per cada cosa. El lloc, de vegades no el tens. Vull dir, és que tinc un pis molt petit i m'agradaria tenir 4 armaris més. Bueno, un moment, no els tens. Ara, però que hi hagi un lloc per cada cosa. Voldrà dir que és l'ideal. Mentre no tingui un altre armari, el lloc és aquest. Però si existeix el lloc, és molt més fàcil que les coses estiguin al seu lloc. El que és més greu és quan un noi diu, escolta, la teva habitació és un desastre. Bueno, i no s'ha plantejat mai que existeixi el lloc. Perquè si ja no existeix el lloc, mai serà el seu lloc. Estarà en un altre lloc.
No.
Doncs aquest plantejament tan simple... Doncs moltes vegades ningú li ha explicat. És que jo ara el que estic dient, que de vegades els pares renyem... O sigui, estàs renyant un fill i a millor és molt més... Et surt més compte haver-li explicat. No, mira, no, si jo ara mateix possiblement no m'agradi aquest lloc, però de moment que hi hagi un lloc, ja el millorarem. Bueno, doncs aquest és un criteri. Però com aquest, compensa dedicar potser un mínim de temps a explicar com podria ser a l'ordre. O com podria fer un encàrrec, que millor la mare està patint, diu, ai, aquest encàrrec el faria jo millor. Segurament faries tu millor. Però dona-li algun criteri que potser li agrada i millor diu, ah, potser la mare té raó. Ara, si li dius, no, ho has de fer com faig jo, aleshores, i aquesta actitud ja fa que un digui, no, jo vull fer la meva, per definició. Per tant, és eficaç, de vegades, donar algun criteri, algun criteri.
Molt bé, Aureli, però jo he de dir que...
Bueno, però no em contradiguis sempre,
No.
Perquè si no obriré la boca, eh?
Jo ara faig de
l'abogat del diable va.
Perquè
va.
Està molt bé i tot això és veritat, vale? Si hi ha un lloc, evidentment, i ho ensenyem, que hi ha un lloc per guardar les sabates, i un lloc per guardar els calçotets, i un lloc per guardar, la pilota, molt bé. Però jo crec que com a mare, també vivim que a vegades... els has explicat, tenen un lloc, i allà segueixen les sabates, els calçotets, la camisa o la tovallola, no? És una lluita, penso, que no tindrà fi. Fins que no marxin de casa, estarem allà, pum-pum, 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 pum-pum. A lo millor hi ha una temporada que els hi entra i ho fan, i una altra temporada que, doncs, bueno, doncs mira, doncs es relaxa, no? A veure, els hàbits no es aconsegueixen de la nit al dia, i hem de ser perseverants, i els pares hem de tenir paciència, no? I jo penso que cada cop que els fills facin alguna cosa ben fet, hem de reforçar-los positivament. És a dir, els hem de valorar, no? Molt bé, has endreçat les sabates, molt bé, has posat la roba bruta a rentar. Et felicito perquè tens habitació doncs molt, molt bé,
és
molt endreçada, no?
És una forma d'implicar-los i motivar-los.
Sí, perquè cada vegada que si ens motiven, doncs tindrem aquesta energia o aquesta capacitat o aquesta il·lusió de tornar-ho a fer bé, no? En canvi, si només ens corregeixen les coses que fem malament, doncs, bueno, doncs... No, també felicitem el que facin bé els nostres fills, perquè també a nosaltres com a adults ens agrada que ens facin la palmadeta a l'espatlla i diguin molt bé aquesta feina, o molt bé que te n'has sortit, o aquesta presentació, el que sigui que hagis preparat, no? I els nens igual. O sigui, aquest reforç positiu, aquest reconeixement, que és important, no?, tenir-lo.
Sí, el reconeixement, a més, ens obliga a seguir-ho fent. Perquè si una vegada t'han dit, escolta, realment tu sí que ets ordenat. No diem qui no és ordenat, no? Perquè, però tu sí que ets ordenat i tal. Sembla que una persona que li has dit això, home, l'estàs obligant una mica que segueixi sent tu, no? També passa una cosa, i és que els temes, la teoria ja està bé, no? Ja s'entén. Però després, posar-ho a la pràctica... insisteixo en el que deia abans, de que cadascú té un concepte de l'ordre. El que està clar és que hi ha coses que ja es veu que estan desordenades. Però, quan tenen una determinada edat, els nostres fills i filles, s'ha de distingir, o a vegades no hi ha més remei que distingir, entre el que és la seva zona pròpia i les zones comuns. No? És a dir, un menjador, el passadís, la cuina... això que fem servir tots, doncs hi ha una normativa que es té que estar acordada. Bueno, que sembla que estigui acordada, però que de fet no està acordada. O sigui, ho ha dit la mare o ho ha dit el pare, i els ganivets van aquí, això va així, i no volem prendre mal i que les coses estiguin al seu lloc aquí. Després, a la teva habitació, home, a veure, ha de ser un lloc a on, si fes falta, hi pugui entrar una persona sense que tingui que escandalitzar-se massa.
Barça de cop.
Em refereixo a una persona inclús de fora de casa, no? Que digui, escolta, que té uns criteris que poden ser diferents, però que entri en aquella habitació, doncs, perquè convé, no perquè hagi d'entrar, sinó perquè convé l'invitat o qui sigui, no? Bueno, ell mateix, no? De dir, escolta, si algun dels teus amics o amigues veiessin aquesta habitació, tu creus que anirien bé o t'avergonyiries de que això estigui així, no? No sé, tu mateix, perquè nosaltres ja estem acostumats. Ens pot agradar o no agradar, però és que tothom no és el teu pare, la teva mare o els teus germans, no?
Bueno, una altra qüestió és que amb el tema dels encàrrecs hem de fugir de la mentalitat de mal funcionari, A veure, que hem de fomentar la generositat, amb el sentit, doncs, de que un encàrrec està bé, que és el teu encàrrec. Però, de vegades, hi ha coses que són de tots. I resulta, doncs, que hi ha un paper a terra i un diu, això no és el meu encàrrec, i com que no és el meu encàrrec, bueno, si hi ha un paper a terra, el culls, I un entra al lavabo, no, aquí m'han canviat el rotllo, no sé què. No és el meu encàrrec. Bueno, no és el teu encàrrec, però el que torni, el que entri, doncs veurà que no hi ha paper. És a dir, aquesta mentalitat, doncs, també s'ha de transmetre. És a dir, que és un equip de futbol que un fa de defensa, un altre és el centre del camp i l'altre, doncs, el punta, no? I el que fa de punta no diu, no, la pilota entrarà a la meva porteria, però m'és igual, jo haig de marcar gols. No, tu has de defensar si la pilota entrarà a la porteria. Doncs, amb aquesta mentalitat d'equip, doncs també s'ha d'orientar l'encàrrec. És a dir, tu tens aquest encàrrec, però has de vetllar que el petit, l'encàrrec, ja veus que l'home se't despista, tu li has d'ajudar, i fins i tot li has d'animar. I, escolta, jo t'ho he fet, però a veure si ho fas tu, perquè jo, el que sigui, sempre amb simpatia, sempre sense obligar. Però aquesta mentalitat, que s'ha de rebutjar de mal funcionari, dic mal funcionari, els funcionaris funcionen molt bé, sortosament, però hi ha el mal funcionari d'aquell que diu, no, aquesta parcel·la no és meva. Es cremarà...
Aquesta la... és la meva feina.
Ara, s'està encenent l'oficina, però escolta, això són els bombers, jo aquí és igual, no tinc que... Bueno, aquesta mentalitat s'ha de rebutjar.
Això que deies del paper de vàter, del rotllo de canviar... és molt
simpàtic, s'ha de dir,
perquè és que passa en molts llocs, és que passa inclús entre, o sigui, a l'oficina amb gent adulta i teòricament educada, i hi ha qui s'acaba el rotllo i no el canvia, no? I a vegades a casa també passa. Bueno, doncs mira, bueno. No, volia dir que també el tema de... que hi ha una planificació o un calendari familiar, no? Uh-huh. On tenim eventos, no? On tenim dates assenyalades o festivitats, no? Pues els aniversaris, no? S'han de planificar, perquè no pot ser que arribi el dia de l'aniversari de no sé qui de la família, o no hem pensat el regal, no hem pensat què celebrarem i què menjarem i què comprarem, no? O s'han de planificar també pues, les vacances, no?
Activitats.
O activitats extraescolars, o metges, uh-huh. O tutories, preceptuacions a l'escola, o la festa esportiva del col·legi, o la festa esportiva de no sé on, no? Totes aquestes coses que formen part del calendari de tota la família, no només d'un, no? Jo ja sé que el dimecres i el dijous tinc anglès, però és que hi ha coses que he de saber perquè, si no, ai, no me n'he recordat que avui celebràvem no sé què, no? O no me recordava... A vegades, això, quan hi ha diverses persones de diferents edats a la família, no? O nets, o fills, o germans de diferents edats, doncs sempre hi ha algú que es despista, no? I que, ai, no ho sabia.
Sí, no ho sabia.
Com ho sabia, si cada any aquesta data és... No? I, bueno, a vegades doncs, convé, durant els sopars, penso en els sopars o a l'àpat que fem junts, tota la família, convé recordar. Recordeu-se que és l'aniversari de la iaia i que anirem diumenge a dinar allà. O recordeu que hem de preparar tal cosa perquè... I, bueno, doncs el sopar penso que és un bon moment per parlar del dia i per planificar dels propers dies o properes setmanes.
I ara és un bon moment per parlar precisament d'aquestes coses, perquè es començarem dintre de 4 dies el mes de juny i és un mes que està ple, i més que ple, d'actes, de finals de curs, de festivals, de coses d'aquelles que fa que tota la família s'hagi de mobilitzar, perquè si tens diversos fills o diversos nets, doncs resulta que no pot estar...
No dones abast.
El calendari no està consensuat, I aleshores pot ser que hi hagin festivals de tres col·legis diferents, o a diferents nivells, i el paper i la mama pues, són dos. I
arriben on arriben.
I arriben on arriben, i llavors aquí estem els avis, que hem d'anar doncs, a festivals d'aquests. Això també ens vincula, ens vincula. Vull dir, totes les coses que fem, perquè toca fer-les i perquè les ha de fer algú, i perquè tu ets algun dels alguns, no? Doncs, home, fa que tot això ho portem. Amb el tema d'esports, per exemple, no? Bueno, hi han partits... Jo ja fa temps que estic intentant explicar que no cal anar a tots els partits que fan els nens, perquè arriba un moment que això és una espècie d'esclavitud, no? I no cal. Però hi ha partits que s'hi ha d'anar. I aleshores també pot passar el mateix, de dir, home, avi, tu que havies dit que t'agradaria molt veure doncs, a la teva neta com juga tal cosa, doncs mira, ara juga una final... A veure si vens. Home, és que és una mica lluny, hi ha una hora escaient. Doncs mira, a veure, espavila, Espavila, que tens les teves obligacions també. O sigui, això va de dalt a baix i de baix a dalt. Vull dir que és un tema que s'ha d'estar atent.
No, i quan dius de baix a dalt, doncs jo aprofitaria dir que segurament surten encàrrecs imprevistos. Dic, ostres, ara ha passat això. Tindríem que... Doncs un criteri general, el que puguin fer els fills, que els pares no ho substitueixin. O sigui, que com aquest criteri és vàlid, perquè és vàlid, doncs ara resulta que tenim que organitzar una cosa que no està... Clar, els encàrrecs que hi ha, la neteja, no sé què, posar la roba... Però això no hi és.
Mira, escolta,
això ho pot fer aquest, ho farà aquest. I a més l'ajuda el germà i l'altre. I ja està. És a dir, però jo anava per el criteri. Criteri que ha de tenir els pares. Ho poden fer els fills que ho facin ells. És un bon criteri, que és molt educatiu.
És que jo penso que és molt important que tots els membres de la família sàpiguen fer de tot, no? No pot ser que, no, jo no sé planxar, i per tant no planxo, no? O jo no sé cosir, o jo no sé rentar un vàter. És que jo crec que tots ho farem millor, ho farem pitjor, ho deixarem més net o més polit o no tant. Però tothom ha de saber, perquè el dia de demà tindran la seva pròpia casa, la seva pròpia família, i han de saber fer les coses. I també, a lo millor, si tenen la... o si tenim la possibilitat de contractar una persona que ens ajudi unes hores a casa, doncs també hem de saber manar, també hem de saber explicar com volem que es faci. O sigui, i abans ho hem de saber, ho hem d'haver après, no? I perquè no pots manar una cosa que no saps com va, no? Miri, netegi, no planxi, bueno, però com ho vols? Així, saps, plegat, penjat al penjador, com ho vull, no? Els colls, vull dir, cada un té el seu sistema, no? I, com deia l'Aureli, primer els pares hem d'anar per davant. No podem manar encàrrecs i posar una pila de coses per fer si nosaltres estem allà pues, a veure-les passar, no? Hem d'anar per... O sigui, hem de ser models, hem de ser l'exemple. És que, si no, sempre... Jo, bueno, a mi, a nosaltres ens havia passat, no? Que, doncs, un pare que no estava acostumat a fer res i anava manant fins que els fills, resulta que un dia es van plantar, no?
Es van rebel·lar.
Bueno, papà, molt bé, tots fem, però i tu?
I tu què fas? Tu no col·labores, clar, no t'impliques.
Quan veus aquest estil de família, no, això està desequilibrat.
Han de donar exemple als
pares. O sigui,
el
fet de que siguis maldestre no t'allibera de fer una cosa. És a dir, és més necessari que ho facis, a veure si amb el temps aconsegueixes aprendre-ho bé, no? Tornant a una cosa que ja n'heu parlat vosaltres, però que hi ha a totes les cases, no? El rotllo de paper del quarto de bany. Sembla que faltava jo.
Ha quedat,
sí. Sí, perquè d'altres coses hi ha llocs que n'hi ha i hi ha llocs que no, però això estic segur que sí. No? Bueno, doncs, hi ha portarrotllos que són de disseny i que només algunes persones privilegiades són capaços de canviar el rotllo, no? Llavors, aquí...
Si ho sé, no arribo a posar aquest exemple. Vale.
Bueno, doncs, aquí és on l'autoritat té que intervindre i dir, escolta'm, aquí el problema no són les persones, és el que va dissenyar aquest aparell, no?
Algun enginyer, no?
Aleshores, canviem-lo. A veure, i aquest és l'exemple recurrent d'avui, però això serveix també per altres coses. O sigui que a vegades un ha posat un moble, un estri, un aparell a casa que, amb el criteri que en aquell moment li ha semblat millor, però després la praxis ha demostrat que no era el més adient. Vull dir que també amb això hem de ser flexibles i dir, escolta'm, no és que no ho aprendràs mai. A veure, és que hi ha coses que potser tampoc cal que ho aprengui, no? El que passa és que no cal fer-ho tan complicat. i que cadascú faci les coses...
Avui dia hi ha tutorials per tot, eh?
Sí, no, sí que és veritat. El que passa és que quasi totes estan
fetes... Com fer uns ferrats?
Estan fetes de Sud-amèrica, eh? I hi ha giros idiomàtics que costen d'aprendre. Però sí, sí, és veritat, eh? Jo no vaig aprendre algunes de les coses de la geometria fins que l'he vist a YouTube i m'ha quedat clar. Sí, sí.
No, i una altra qüestió, ja perquè anem pujant, per canviar el tema, eh? Ja ha sortit molt, això. Doncs, a veure, a mesura que es van fent grans, doncs, qui participa amb les decisions del tipus d'encàrrecs, doncs no sé, perquè hi ha coses que s'han fet sempre d'una manera, i quan ja som una mica més grans, què us sembla, això que fem, com ho fem, com podem fer? I si hi ha més germans, escolta, el petit, com podem fer? Perquè aquest nen, no sé què passa, que ja se li passen diversos dies i no llegeix el nen. I hauria de llegir tots els dies. I a mi se m'oblida. Llavors, el plantejar aquesta... compartir aquesta responsabilitat és molt formativa. Perquè aleshores, des del moment que ells l'acceptin, aleshores és seva, no és que ets tu que estàs imposant. Per tant, a mida, això dient a mida que són grans, que participin en les decisions, i així fa falta canviar els encàrrecs, que els encàrrecs, per definició, ningú ha dit que han de ser els mateixos sempre.
De tota manera,
Aureli... No sé com ho veieu, jo penso que se'n poden canviar, no sé què us sembla. No,
això que dius és ben cert, però a vegades som nosaltres el problema. Perquè, sense voler, d'una manera... O sigui, no deixem facilitat de que participin, de que donin la seva opinió i que l'escoltem. A vegades pot ser que la seva opinió sigui una cosa, en fi, que està fora de lloc, no? Però l'hem d'escoltar i, en tot cas, l'hem d'intentar raonar. Per què? Home, doncs perquè si no, si el pare o la mare són la sapiència suprema, doncs llavors aquí no hi ha ningú que gosi entrar, no? I és important que gosin, perquè una manera de participar en la responsabilitat és també participar en les decisions de coses senzilles, perquè quan arribi una cosa important estiguem una mica entrenats, no?
Però jo crec que el problema més gran que jo veig, segons com, és el problema de la sobreprotecció. Al veure, els nens són capaços de fer moltes coses, i a vegades ens pensem que és que van molt cansats, i... Bueno, doncs, i si ho van, què? Si van cansats, què? Si s'han de fer el llit, si han de parar a la taula, han de, jo què sé, recollir la roba, recollir la cuina, havent sopat, i què? Pues, si els hi exigim, amb carinyo, però els exigim, els ensenyem, els demanem que col·laborin amb totes aquestes coses, els convertirem en persones tot terreny. No, ai, després s'espantaran. Després volem que estudiïn a Harvard i volem que facin una pila de coses i després resulta que no podran, perquè seran fluixets, perquè no els hem exigit una mica. Escolta, és igual que estiguis cansat o és igual si et fa una mica mal el cap. Et prens una aspirina i tira milles, no? I a vegades els volem... protegir tant, que bueno, doncs...
Que els limitem. Els
sí,
limitem
o que vam fent els pares, que... i perquè hi ha pobresa, hi ha pobresa. Sí, no? Hi ha pobresa que la mare tot... o la iaia porta la motxilla, perquè el nen surt de l'escola i, clar, amb una mà porta la beguda refrescant i a l'altra porta el bollo de turno, i, clar, la mare va amb la motxilla d'esport i la motxilla... perquè el nen està cansat. Apa, home!
Bueno, i amb aquesta línia, si anem pujant al nivell, nivell vol dir que, bueno... Si intentem més coses, no només que siguin organitzats. No oblidar mai que el to humà l'hem de donar als pares, s'ha de donar als pares, no? I el to humà vol dir com es parla a casa, com es va vestit a casa, com es dina a casa, vull dir que no de qualsevol manera, vull dir que el to humà. I això no s'improvisa. Per tant, dintre dels encàrrecs, ja plantejar l'organització de la casa de manera que aquella casa ja comporti to humà. Perquè si no organitzes, doncs, que es dina d'una forma determinada, doncs, però millor resulta que un dina, ai, mama, que la cuina, no sé què, jo tal, jo estic posant la televisió, jo no sé què. Bueno, doncs el to humà es perd molt. O sigui, bueno, a mi m'agrada, com que tinc calor, doncs estic en traje de bany a casa. Però jo, però, moment. Vull dir, el to humà, insisteixo molt que estic dient només una idea, Això d'alguna manera s'ha d'orientar i que els encàrrecs estiguin per sota del to humà. No dic, com que hi ha aquest encàrrec, doncs ja el to humà no importa. Per tant, això té molt que veure amb l'orientació que donguin els pares. I si els pares són constants, home, es nota. De la mateixa manera que es nota, jo sempre poso un exemple que ho he viscut, que no té res a veure amb el que estem parlant, però sí que és molt paral·lel. Quan he vist nanos d'un parvulari, quan abans hi havia parvularis i que no estaven incorporats al col·legi, els nanos d'un parvulari eren diferents dels nanos d'un altre parvulari, però completament diferents. Mm-hmm. No tenien res a veure. I dius, perquè aquest parvulari ha cuidat determinades normes de conducta. I aquest no els ha dit res. I són nanos que salten pels... Yeah. I, vull dir, i això, això que ho veus però gràficament, això és paral·lel al que estava dient. Pues hi ha un tou humà...
Un estil de família.
No, te pugen l'ascensor.
Hi ha unes normes de conducta.
Conducta. Bueno, deixa passar la gent a l'ascensor. Però a casa, amb l'organització familiar, hi ha un tou humà que fa que...
Clar, és diferent també, per exemple, parar a la taula amb unes estovalles maques o de tela...
Possiblement,
que
amb plàstic, maques, no? Sé,
no? Amb l'ule aquest dels xinesos, del rotllo dels xinesos, no? És diferent com si poses, pues, no sé, una vaixella més maca o una font, no?, de servir, pues, més maca o no, o directament de la cassola. Tot això és el que diu l'Aureli del tou humà, no?
Després hi ha un parell de coses. Una d'elles és que... Hi ha una expressió que es fa servir bastant, que és la de tocar a fondo, no? Sembla que quan les coses van decaient, arriba un moment que tocarà a fondo algú i amb el tocar al fondo agafarà impuls i tirarà cap amunt, no? Bueno, això és una figura poètica molt maca, però que penso que no és veritat en absolut, no? O sigui que hi ha gent que pot arribar a baixar, 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 baixar i no trobar mai el fondo. És a dir, que ja passem del tou humà a gent asilvestrada, no? Gent que està totalment com si hagués de conviure amb el Tarzan i la mona aquella, no? O sigui que és un altre nivell, eh? Sí, o sigui que, anem a veure, s'ha de posar uns mínims i s'ha de polir, però vull dir, s'ha de ser conscient de que no es pot deixar gaire. O sigui, això s'ha de tindre al cap. I després una cosa que els pares penso que no hem de fer mai. Els mestres ho poden fer, i de fet ho fan, és actuar. O sigui, un mestre que té que veure-se-les amb un grapat de nens o de nenes o de les dues coses, doncs té que actuar. Hi ha dies doncs, que té que simular doncs, un enfado més gran del que en realitat té, o fer, té que fer. No és dolent, O sigui, és una cosa que jo crec que està acceptada i que per això es fa, no? Però els pares això no ho podem fer. Per què? Pues perquè nosaltres no tenim 30 nens normalment, no tenim els 30 nens, tenim, bueno, una quantitat entre 0 i 15, no? I llavors, doncs, amb aquests, que ens coneixen, que ens veuen cada dia, que saben de nosaltres més de lo que nosaltres ens pensem, no intentis actuar perquè se't veurà el llautó. O sigui, sigues com tu. Que et vegin fer les coses bones i dóna'ls exemple. I que et vegin fer les coses dolentes perquè no ho podràs evitar. Ara, el que no has d'evitar mai és que et vegin lluitar per fer-ho millor. És a dir, ets tu, ets el seu pare, ets la seva mare. I aleshores no intentis daurar la situació perquè la situació és la que és, no? Intenta veure que vegin d'una manera palpable que qualsevol situació es pot millorar. I hem de lluitar per millorar-la.
Molt bé. Una cosa que no ha sortit avui en la llista d'encàrrecs, perquè clar, hi ha coses que són més habituals, no? I en canvi aquesta, que és, per exemple, jo havia posat tot el que fa referència al manteniment. O sigui, no hi ha el cap de mantenir en família, però la casa, doncs, a vegades s'ha de canviar una bombeta, o hi ha arreglos...
Una aixeta.
Bueno, primera, dues coses. Que ha d'existir, més que la figura... aquest encàrrec, vull dir que, mira, les bombetes, és dir, que existeix. I la preocupació de tothom de que, bueno, doncs mira, s'ha trencat això, no sé si ho heu fixat, que hi ha una porta que no, sembla que grinyola una mica, s'hauria de posar oli. Sembla que hi ha no sé què. Clar, aquesta mentalitat s'ha de transmetre. I després, a més, s'hauria de repartir entre els que... Però que aquest és un encàrrec que existeix.
Aquest tema del manteniment, potser m'equivoco, però a vegades és més propi del pare que de la mare, no? Per en línies generals, no? I també és molt maco que aprofitin els pares aquests moments d'arreglar una porta, un pany, un soroll, una bombeta, una làmpara... per estar amb els fills i ensenyar-los, els fills i les filles, no dic només els nens, sinó també les nenes, no? Perquè, bueno, és un moment com molt d'unió, no? Va, vine, que t'ensenyo com s'arregla la bicicleta o com es canvia no sé què. I és molt maco, no sé, jo recordo això amb molt carinyo.
Ara que diu, perdoneu-me, una anècdota, amb el temps de professor, que per què ho has dit, m'han recordat, que hi havia un exercici i que estava tendien a complir els alumnes amb un llibre. I posava, qui arregla el cotxe? I ell estava en blanc, i havien de posar el mecànic. qui arregla la taula de no sé què, però amb el fuster. I diu, qui arregla les aixetes del... I diu, el papa. És que ho has dit i ho vaig veure, que el papa. Bueno, però vull dir que el que està clar que per aquell nen ell entenia que l'aixeta l'havia d'arreglar el seu pare.
Ho tenia claríssim, que era el papa.
Per tant, jo em ve a cuento d'explicar-lo, sí, sí. Això és real, no m'ho he inventat.
Sí, però també amb això no cal... Quan deia el papa... Bueno, el papa a vegades és la mama, eh?
Sí,
no,
sí, sí.
Espero que pare. Un fill meu no m'estigui escoltant perquè és enginyer i totes aquestes coses, i la que realment pot agafar la màquina de foradar si vol penjar un quadre és la seva dona, eh?
Si ho fa, arribar... No, no, que està molt bé, que està molt bé.
Però és així, és així. És
segurament, mentre ella fa això, ell estarà planxant o posant una rentadora o plegant mitjons.
Col·laborant està... segur.
Com si ho estiguessis veient.
Clar.
Ho has explicat com si ho estiguessis veient.
Exacte.
Perquè és així mateix, no?
I no passa res.
Vull dir que és per això que dius, amb la pràctica, ho estem veient, gràcies a Déu. Jo crec que tot això és una cosa molt bona, no?
Uh-huh.
De que aquests papers doncs ja s'hagin fet que ho faci el que... El
sí,
que...
sí, sí. El que no vol que o el que se li dona
això
millor.
Això el papa i això la mama. Escolta'm, quasi totes les coses, no totes, però quasi totes les coses poden canviar de mans sense cap problema.
Sí.
Exacte, amb aquesta idea ens quedem. Hem de posar el punt i final al programa d'avui. Donem, com sempre, les gràcies als nostres col·laboradors habituals per les seves grans aportacions i els acomiadem fins al proper programa. Que tingueu bona setmana. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Show me that smile, okay. Show me that smile. Don't waste another minute on your crying.
Doncs amb el tema musical de Vijay Thomas en Jennifer Warnes, As Long As We Got Each Other, de la sèrie que alguns recordaran, Growing Pains, Els Problemes Creixen, on s'explicaven aventures de la família Siever, encarem la segona part del programa. Per parlar d'organització familiar, tenim avui a la Carlota Olesti, sotsdirectora de Formació de Famílies, moderadora de l'Associació FERT i professora del Col·legi Aura de Tarragona. La Carlota és llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i des de 1987 fins al 2004 va treballar al sector farmacèutic. Després d'uns anys i d'haver assolit el càrrec de directora comercial en el sector farmacèutic, es va plantejar fer un canvi en la seva vida i es va qüestionar la seva feina. Carlota, buenas tardes. Gracias por entrar en el programa de hoy.
Hola, mira, buenas tardes, ¿eh? Un gusto hablar con vosotros.
Igualmente. ¿Qué sucedió? Usted tenía un cargo muy importante en una empresa importante y de repente algo cambió, algo le hizo reorientar su carrera.
Sí, la verdad es que, bueno, a raíz de, bueno, de hablar mucho, ¿no?, con mi marido, ¿no?, de ver realmente hacia dónde queríamos dirigir pues nuestro proyecto como matrimonio, como familia, pues bueno, me di cuenta pues que el tiempo que yo dedicaba al trabajo era excesivo en cuanto a las horas, ¿no? Entonces, no me permitía pues atenderle bien primero a él y, uh-huh, y a mis hijos, ¿no? Por lo tanto, de mutuo acuerdo decidimos pues que, bueno, pues yo pedía una excedencia, ¿vale? Uh-huh. Para ver un poco hacia dónde íbamos y, bueno, poderme más dedicar de pleno a ellos, ¿no? Y fue un acierto, ¿no? Es verdad que luego me ofrecieron trabajar en el colegio de mis hijas, uh-huh, y aún estoy aquí, ¿no? Y encantada, ¿no? De hacerlo, pero, bueno, fue un cambio muy positivo para nosotros, ¿no?
Fue un tema de conciliación y de organización de la familia.
Sí, sí.
¿Usted es madre de 7 hijos?
Sí, actualmente tenemos 7. Sí.
¿Y qué importancia tiene la organización familiar en este caso, en su caso, que es una familia numerosa?
Numerosa, sí. Bueno, es fundamental, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, primero es pues que todos participen, ¿no? Es decir, hay que conseguir en la familia pues que esto es un gran equipo, uh-huh, y que estamos todos implicados, ¿no? Evidentemente, en todos los equipos alguien lidera, en este caso somos mi marido y yo, ¿no? pero que ellos tienen, participan, ¿no? Entonces, en función de las edades, pues tú también les vas transmitiendo diferentes encargos, ¿no? Porque los encargos están para hacerlos, si no se hacen no vale la pena ni ponerlos, ¿no? No es lo mismo cuando tienes familia con niños pequeños que cuando entran ya en la etapa de primaria o ahora ya tenemos a los más mayores incluso en la universidad, ¿no? Pero, bueno, es cuestión de distribuir, pues bueno, los diferentes aspectos de la casa, ¿no? Sus habitaciones, sus siempre se van con la cama hecha, ¿vale? Está ordenada la habitación. Tenemos ayuda en casa, ¿eh? Es decir, la persona que nos ayuda, bueno, pero que ella no es la que le ayuda a ellos, me ayuda a mí, me dirige a mí.
Sí.
Les digo lo mismo, ¿eh? Es decir, ellos tienen que hacerse responsables pues de sus cosas personales, que es su habitación, ¿no? Su orden y luego, bueno, cooperar también en la recogida de, bueno, poner la mesa, recoger la mesa, la cena, etcétera, ¿no? Es decir, no estamos aquí solo para contemplar lo que hacen los demás, ¿no?
Exacto.
Y donde no llega uno, pues también, bueno, pues si uno por lo que sea tiene exámenes, pues el otro tiene que sustituirlo, ¿no? Pero todo desde el cariño también, ¿eh? Es decir,
sí.
La exigencia no es solo verbal, sino que también hay que hablar muchísimo con los hijos pues para que entiendan que todo lo hacemos por el bien común de todos.
Claro.
Para que todos al final pues podamos tener tiempo. Por ejemplo, si hay fútbol, somos muy futboleros en mi casa, ¿vale? Que somos del Barça, ¿vale?
Muy bien.
Aquí no discutimos, pues
felicidades,
no somos todos.
Felicidades.
Exacto. Pero entiéndeme, el fútbol no es solo para los chicos, ¿no? También
claro.
Tengo dos chicas, cinco chicos, pero a mí también me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues también se pacta, ¿no? Es decir, te avisan, sobre todo los chicos. Mamá, hay fútbol. Eso quiere decir cena especial, Pues bueno, tú también, como las madres a veces, ¿no? Queremos siempre hacer lo mismo porque es lo que funciona, pero bueno, cuando hay excepciones, ¿no? Pues bueno, pues si la cena ese día es distinta, ¿no? Pues en el salón, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Es decir, que pienso que también pasa un poco porque la mujer también, de la casa, en el que esté sentido la madre, aprenda también a ser un poquito más flexible en algunos momentos, ¿no?
Sí.
Pasa también muchos domingos con el Fórmula 1, que son unos horarios a las 2.
Madre mía.
¿No? Bueno, pues parecen cosas, pero que si tú no cedes un poco, ¿no? También se acaba tensando todo, ¿vale? Entonces, tampoco consiste en imponer lo que a ti te va bien solo, sino lo que le va bien al conjunto, ¿no? De la familia, y eso pues es algo que mi marido y yo siempre hemos tenido muy claro, ¿no?
Hablaba que usted tiene ayuda, una ayuda externa.
Externa, sí.
Para organizarse, por ejemplo, yo tengo un hijo, claro, no tiene nada que ver con siete,
sí
que tengo que recurrir pues a familiares cercanos, ¿no? Pues un día salgo del trabajo más tarde, tengo una reunión. En su caso, ¿es así? ¿Qué implicación tiene la familia, los abuelos, los tíos, los sobrinos?
Cuando eran pequeños, claro, mis padres también eran más jóvenes y mis suegros también, pues sí, cuando necesitábamos ayuda, pues sí, acudíamos a ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Que, bueno, nuestros segundos hijos fueron gemelos, es decir, nosotros saltamos de uno a tres, Bueno, ya era más complicado, ¿no? Porque pasear a dos, el cochecito de gemelos era un poco grande y pesaba un poco, ¿no? Pero bueno, lo fuimos, pues sí, necesitábamos, venía. Pero sí que llegó un momento, sobre todo al nacer el cuarto, pues que ya vimos que quizás necesitábamos a alguien que nos ayudara, ¿no? En aquel momento se pudo hacer, yo reconozco que hay momentos que no, que uno no puede, ¿vale? Entonces es más difícil, pero en nuestro caso lo pudimos hacer y, bueno, también fue un poco aliviar la carga en el sentido, sobre todo, de las cosas más materiales de la casa, ¿vale? Pero, bueno, es verdad que los necesitas muchas veces, por supuesto. Yo, a mis hijos ahora son más mayores, pero si vamos, siempre que hemos necesitado que lleven a un niño y lo desplacen en coche, por supuesto que lo hacen, o una hermana, o hermanos, o hermanas, sí que te ayudan, ¿vale? Son necesarios, claro que lo son, sobre todo en las recogidas de muchas actividades, no llegas, es imposible.
Es imposible.
O amigas también, ¿eh?
Con, o sea, amigas, o mamás también, del colegio,
exacto,
también.
Y tanto, en el colegio muchísimo, o sea, si van tres de un sitio, pues siempre va uno a buscarlos y ya tenemos como un calendario hecho, ¿no? O sea, claro, te tienes que fiar, ¿no? Ahí estaría otra vez la confianza, ¿no? Hay personas que no se fían de que sus hijos vayan con otros en coche. Esto quizás es lo que nos cuesta más a las mamás, ¿no? Porque es verdad, pueden pasar cosas, pero bueno, también pienso que nosotros también lo hemos hecho, ¿no? No siempre, no sé tú, pero a mí no me llevaban mis padres. O iba a pie, o cogía el autobús, o ya está, ¿no? Más de, más mayores vamos en moto. Ahora ya la moto nos moriríamos. Estoy hablo de hijos más mayores, sí. ¿Vale? Pero que a veces también nos da un poco de miedo soltar. ¿Vale?
Es verdad, no aflojamos, no soltamos, queremos proteger, sí, abarcarlo todo, y sí que es verdad que llega un momento que no podemos estar en todos los sitios.
Pienso que las ciudades más grandes, bueno, nosotros vivimos en Reus, ¿no? Es una ciudad de 100.000 habitantes, casi que te diría que nos cuesta más, pero en ciudades más grandes, yo tengo amigas que viven en Barcelona, ¿no? Que viven en otras ciudades, o en Madrid. A estos niños de muy pequeños cogen, ¿no? En el caso de Barcelona, los ferrocarriles catalanes para ir al cole, ¿no? Uh-huh. O el metro, muy pronto, ¿no? Bueno, aquí nosotros esto... No porque seamos de pueblo, ¿eh? Entiéndeme.
Sí, sí.
Pero como no estamos acostumbrados, claro, ¿vale? Nos cuesta más, ¿no? Abrirnos en... Como los niños... también es verdad que el autobús público aquí... pues funciona como más con más distancia horaria, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, y al final acabamos cogiendo todos el coche para llevarlos a todas partes. Uh-huh. Nos da miedo dejarlos solos, sí, porque nos da miedo que les pase algo, que nos los cojan. Bueno, a veces en esto tendríamos que hacer un pelín más de esfuerzo, ¿no? Decir, bueno, no nos los van a coger a todos a la vez, ¿no? Yo siempre digo, pero bueno, es verdad, yo soy la primera, que a veces me cuesta, ¿eh? Pero bueno, ya un niño de 12, 13, 14, 15 años hay que dejarlo más solo, ¿no? Para que... Si no, no se ha venido a ningún sitio.
Claro, para que él mismo también pues aprenda y se sienta, pues bueno...
Y les generas mucha inseguridad.
Claro, exacto. Que,
¿vale? Que porque no saben.
Que
no coja
la confianza, claro.
Exacto. Entonces, bueno, también es explicarles en casa, cuando vas con ellos, explicarles las calles, ¿no? Que conozcan y luego, pues, hacer pruebas, ¿no? Bueno, de aquí a allí tampoco les va a pasar nada, no sé. Yo de muy pequeña iba a buscar el pan en mi casa, ¿no? Y no me pasaba nada, ¿no? Es verdad que ahora hay más inseguridad, ¿eh? Yo en esto les doy la razón. Y quizás da más miedo, pero creo que a veces con la excusa de este miedo...
sobreprotegernos demasiado.
Exacto, no los acabamos de soltar nunca, ¿no? Y eso luego les genera muchísima inseguridad.
Sí,
En cambio, en las ciudades más grandes, como no tienen otra solución, pues... van en tranvía o en buses o en ferrocarriles catalanes o donde sea, ¿no?
Uh-huh.
Y se mueven con mucha soltura y no pasa nada. Es verdad que ahora ya hablo de niños más de la ESO y BAT, ¿vale? Pero bueno, hay niños ya de que en sexto y primero de la ESO también van solos, ¿no? Es que no queda más remedio, ¿vale? Yo pienso que antes se iba más solos o jugaba más también en la calle y había más seguridad. Sí. Influye, pero...
Sí, parece que ahora vamos para atrás, sí. Que ahora
hemos de equilibrarlo un poquito.
Debemos,
¿vale?
Equilibrarlo.
Porque si no... Ya te digo, sobre todo, yo pienso que es hablarlo mucho entre marido y mujer, ¿vale?
Uh-huh.
De que necesita la casa y luego implicar a los hijos, ¿no? Porque es que si no es una locura, ¿vale? O sea, no es un tema ya de si tienes uno, dos o... Porque nosotros tenemos 5 más mayores, 2 más pequeños, ¿no? También estos mayores se responsabilizan de los pequeños. No les das la responsabilidad, ¿eh? Bueno, la responsabilidad es de los padres.
Claro,
¿eh?
¿cómo se organizan un día a día? ¿Cómo os organizáis?
Pues mira, nos solemos, los días de laborables nos solemos levantar a las 7 de la mañana, ¿vale?
Uh-huh.
Y desayunamos todos juntos, esto sí. Porque como comen en el colegio,
¿vale?
Uh-huh. Es una manera al menos de vernos por la mañana, ¿no? Ver un poco... la noche, tal, hablamos,
sí,
¿no? Y luego ya, bueno, pues evidentemente ya cada uno pues o se duchan o se asean, depende de las edades, porque hay diferentes edades en casa, ¿vale?
Uh-huh.
Los más pequeños los duchamos por la noche y los más mayores por la mañana, ¿no? Bueno, se suelen ya sentar a desayunar con el uniforme, ¿vale? Ellos van con uniforme, ya se sientan, desayunamos y luego ya pues cada uno pues va a las habitaciones. Las niñas me las llevo yo al colegio, salimos a las 8:05, 8:10 y los chicos se van con su padre y salen a las 8:20 más o menos, ¿vale? Entramos a las 9 y bueno, hasta que llegamos por la tarde, ¿no? Por la tarde solemos llegar a las 5:30, merendamos, ¿vale? Si no hay actividades extraescolares y luego pues los niños hacen sus deberes, ¿no? Y sobre las 8:30, a las 8 cenan los dos pequeños, uno de 8 años y otro de 3, y los mayores solemos cenar pues cuando llega mi marido del trabajo, ¿vale? Que nos gusta pues cenar todos juntos. Eso puede ser 8:30 o 9, la mayoría son las 9, no te voy a engañar, ¿eh? Y luego pues ya nada, ¿no? Recoger y bueno, hacer un poco de tertulia, hablar de cómo ha ido el día,
sí,
¿no? Y el pequeño se va a dormir a las 9, el de 8 a las 10, ¿vale? Aunque no, a veces son las 10:30, ¿vale? y los mayores a las 11 o así ya están también durmiendo porque el día siguiente hay que levantarse, ¿no?
Este hay sería que retomar. El orden, es el día...
El orden exacto que tenemos, ¿no?
El orden
menos.
Que tienen. Veo que están muy bien organizados, una buena organización familiar. Sí. Carlota Olesti, subdirectora de Formación de Familias, moderadora de la Asociación FERT y profesora del Colegio Aura de Tarragona. Gracias por haber entrado en el programa Paraules de Amor de Radio Estel. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu. Són